Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego. Impulsa Regidoria d'Igualtat, Ajuntament de Pego.
Algú volia dir, germana, neta, no, la filla, cosina, amiga i pilar, que tothom et mira, que tothom estima, i em ve repetit, i em perdonaràs. Tu que cuides cada nota del compàs i que camines sense por pel pentagrama i que fas que tots vulguem formar part de la teva sinfonia.
Benvingudes i benvinguts a aquest espai d'escolta activa que ens permet descobrir dones inquietes, actives, compromeses amb la cultura, el pensament, el paisatge i el territori que les acull. Dones que deixen empremta i s'atreveixen a fer passos decidits en esferes dominades per homes. Dones pioneres, d'aquelles que restaran en la memòria col·lectiva generació rere generació. En esta ocasió, a les Sorts Púrpures, conversem amb una pegolina a la que per a molta gent no cal presentació, però que en donarem unes pinzellades. Llicenciada en filosofia pura entre el 1972 i el 1977, anys decisius per a Elvira Cambrils Miralles, una jove aleshores estudiant universitària a la que l'experiència dels estudis li serveix per a descobrir una nova perspectiva del món. Un poc més tard, l'any 1981, Elvira aconsegueix la càtedra de Batxillerat de Filosofia i exerceix la docència que acaba a l'IES Enric Valor de Pego després de rodar bastant i passar molts anys a instituts de la Safora. Actualment ja està jubilada i a Elvira la presenten i la coneixen sobretot des de 2006, quan guanya el Premi de Narrativa Blai Bellver per Mira'm Amor, els seus primers relats de ficció. La presenten i coneixen, dèiem, com a escriptora i narradora. Amb ella volem saber-ne més sobre este vessant, però també dels altres que han dibuixat una trajectòria molt compromesa. Molt bon dia, Elvira.
Bon dia, Sara. Encantada d'estar aquí.
I nosaltres de que ho estigues. En primer lloc, m'agradaria saber com estàs.
Bé, molt bé. La vida transcorre amb il·lusió. Continuem projectes, he entrat en l'etapa de la bellesa d'una manera fantàstica.
Això, ja comencem amb una cirereta, no?, al pastís. Voldria començar per l'entrevista publicada a la primera edició de Les Sorts Púrpures. Es titulava Educació de qualitat i ara que està tan d'actualitat la matèria, crec que també ens dona peu, no?, a començar per ahir. Seria interessant que ens explicares de què parlem quan parlem d'educació de qualitat, segons el teu parer.
Parlar d'educació de qualitat és parlar d'un sistema públic d'ensenyament en el que hi ha bons professionals. Bons professionals perquè se'ls ha cribat, han passat unes proves, perquè se retribuïs correctament. Estem parlant d'unes aules no massificades. Estem parlant d'una societat que dona suport a un esperit crític. Estem parlant d'unes aules obertes on els alumnes participen d'una manera activa per a crear una consciència crítica del món. Perquè si parlem d'una educació que simplement a dotzena, ensinistra, diestra, o pretén un ensenyament per a reproduir uns rols determinats en la societat, això no és un ensenyament de qualitat. És a dir, que per ensenyament de qualitat jo entenc aquell que forma les persones per a poder adaptar-se al món de manera correcta, amb consciència crítica, per aspirar al que devem aspirar les persones, que és una vida digna.
Mm-hmm. Al fil de, del que dius, també he comentat que al 81 aconsegueixes la càtedra de batxillerat de filosofia, això són 4 anys després, més o menys, d'acabar la carrera, i et dediques a la docència donant filosofia, i entenc que també ètica en aquell moment. Des de la teva experiència, quina funció té la filosofia dins del currículum escolar? Perquè no sé si creus que ha tingut o que té el paper que li correspon en l'ensenyament o hauria de tindre més pes, més hores d'estudi per a poder donar eines per a educar en el pensament crític, no? De la gent jove, com estàs comentant, i també per a educar a futurs ciutadans i ciutadanes de ple dret.
Sí, jo crec que la filosofia no ha tingut mai el pes suficient. I quan parlo de filosofia no m'estic referint exclusivament a l'assignatura de filosofia, sinó a l'actitud filosòfica que hauria de presidir les classes de tots els docents. És a dir, que no es tracta només d'incrementar les hores de professor de filosofia a l'aula impartint filosofia, sinó que s'havia d'incrementar la formació filosòfica del professorat. I quan dic això em referisc a la ciutadania en general. Què significa això? Doncs per a mi és importantíssim prendre consciència del valor històric de les idees. Les idees que guien el nostre present no plouen del cel, tenen una història, tenen una procedència. I en el cas de la cultura occidental, aquestes idees es remeten a Grècia i que després passaran per una sèrie d'etapes per tota Europa i ens porten a la ciutadania actual. Doncs prendre consciència crítica d'on provenen les nostres idees i valorar-les i avaluar-les críticament hauria de ser objecte no dels docents de filosofia, sinó de tot docent. A banda d'això, és veritat que la filosofia ha estat bandejada. Si empenyen governs progressistes, incrementen les seves hores, posen una assignatura que és ètica o educació per a la ciutadania. Quan ve un govern conservador, la filosofia queda reduïda o desapareix, perquè això ho tenen clar. Progressistes i no progressistes. Els progressistes tenen clar que cal fomentar el pensament crític i els conservadors tenen clar que això és una molèstia. Això és un entrebanc per a portar endavant les seves polítiques dins del capitalisme, no? I, per tant, com que ho tenen molt clar, ho aparten. Si tens una idea de a què aspira l'ésser humà i què és l'ésser humà, aleshores reconeixes que necessitem més formació, perquè la criatura humana és fràgil, és molt permeable i està sotmesa a un llarg procés educatiu. I en part som tan plàstiques les persones que ens devem molt al nostre entorn, a la societat que ens acull, a la formació que rebem, i per tant, en funció de la formació que rebem, serem unes persones unes altres. Per a mi, naturalment, no puc entendre l'ésser humà sense la llibertat que el fa ésser humà i que li dona dignitat. I per tant, no podem aspirar ni a la llibertat ni a la dignitat sense el coneixement. D'ahir la importància no només de la filosofia com a matèria, sinó de la formació filosòfica de tot el sistema d'ensenyament.
I agafant una part del teu raonament, és cert que moltes vegades des de la dreta o des del conservadorisme s'acusa el professorat d'adoctrinament, no? Una acusació que s'intuïix que es fa quan no els agrada el contingut de la matèria que s'imparteix. S'intuïix perquè aquesta crítica sol ser dirigida normalment al personal docent dels centres d'ensenyament públic i no dels privats o concertats. Per què consideres que es fa aquesta demonització del personal docent en l'ensenyament públic?
Perquè partixen d'un punt de vista, naturalment. No hi ha res neutral ni res objectiu. L'objectivitat i la neutralitat no existeixen. Sempre hi ha posicionaments, perspectives, punts de vista des dels quals s'avalua. I quan es demonitza el professorat progressista, es demonitza des de postures conservadores. Sempre des de la dreta s'acusa als progressistes, a les formacions d'esquerres, d'adoctrinar, no? I t'agafen exemples i tal. I, però així mateixos mai es veuen adoctrinant. quan és un prototip d'adoctrinament. Nosaltres que venim encara d'una dictadura de 40 anys, tot i que hem passat més de 40 anys de democràcia, sabem què significa això. L'adoctrinament és fonamental per a crear la consciència de les masses. I quan les masses estan adoctrinades, la involució, el canvi social, és absolutament difícil. Canviar una societat significa canviar la mentalitat. La mentalitat és alguna cosa que es mama, es beu amb la llet materna, quan eres infant. I aleshores, aquelles idees que s'inoculen a la criatura durant la seva infantesa perduren i perduren i perduren. Això fa que sigui tan difícil el canvi social. Sempre que parlem d'adoctrinar, de llibertat, la paraula llibertat és una paraula molt complexa i ens remet a la pèrdua de valor dels conceptes, dels termes. Recordo jo Simone Weil, la filòsofa, que deia, quan parlen de llibertat, pense, de què estan parlant? A què es refereixen? I ara quan contínuament continuem tenint l'exemple de la dreta espanyola, rància, absolutament rància, com és la seva representant de Madrid, quan parla de el Madrid de la llibertat de prendre cervesa, bueno, és una banalització absoluta del terme llibertat. I la dreta utilitza la paraula llibertat d'una manera absolutament banal, perquè tal paraula no li interessa. Dreta i llibertat són antitètiques. Bueno, jo no diria dreta, diria qualsevol posició radical, perquè em diràs de l'esquerra, ens referim als comunismes antics o actuals, no? La llibertat s'ataca. Aleshores, la paraula llibertat és incompatible en qualsevol concepció totalitària. I així l'estat espanyol, la dreta, estem molt acostumats pues, a dir, no sé, a dir totalitari a persones que no ho són, a dir que reclamen la llibertat quan el que reclamen és la llibertat del capitalisme, de negocis, no? I per tant, jo crec que hi ha un gran dèficit d'anàlisi semàntic de les paraules. Hem d'entendre les paraules. I si entenem les paraules, som capaços de valorar l'opinió de l'altre. Els docents de l'esquerra, els docents progressistes, s'estatxa d'adoctrinar. Quan els col·legis concertats d'escoles així al País Valencià, o Comunitat Valenciana, m'importa molt poc el nom, en tenim grandíssims exemples, això no és adoctrinament. Això és una pluja fina cada conservadorisme més radical que ens porta als governs que estem patint de la dreta així al nostre país. Mm-hmm.
Molt interessant el que ens estàs exposant. Quan es parla d'igualtat, sol apel·lar-se a l'educació com a pilar bàsic per canviar la mirada de la societat, perquè des dels primers anys es relacionen d'una manera sana i d'igual a igual, no? Els xiquets i les xiquetes. Però és cert que durant el creixement de la xicalla també influeixen, com estaves comentant abans, la família, les amistats, les xarxes socials, l'entorn on viuen. Tu tens 4 nets. Penses que podran viure en un món on la igualtat siga més natural, on la masculinitat no estiga lligada a la que actualment ens dona el patriarcat? Com s'hauria d'abordar este repte gegantí, que és el de canviar la base perquè la igualtat s'entenga i es visca en una societat sense tants desequilibris, segons aquesta vessant filosòfica, no? que vas exposant fins ara?
Es refereix a la igualtat de gènere.
Sí, en aquest cas de gènere.
De gènere,
però també, òbviament, parlem d'igualtat d'oportunitats, no? Entre les persones, i ara també està molt d'actualitat, que venen de fora o que tenen altres religions. No?
Si parlem d'igualtat d'oportunitats, jo crec que és fonamental l'educació pública. Perquè l'educació concertada sempre té un sesgo. I és que selecciona, no dona les mateixes oportunitats a tota la població, sinó a una determinada part de la població. I com que el bloc més gran de la població, en el sentit de menys potent econòmicament, acaba sempre en la pública, perquè tot i que la concertada és concertada, la qual cosa significa que l'estem pagant entre tots, doncs sempre hi ha una espècie de subvenció privada i tal, i no acullen a tota la població, poden tindre potser aules amb més qualitat de medis o amb més qualitat en quant a la ràdio. Com que la pública acull a tots aquells que no poden permetre's un altre tipus d'educació, en societats com les nostres, en què hi ha una ampla capa de gent sense moltes capacitats econòmiques i una ampla capa, en el nostre cas, de població migrada que ve d'altres cultures, amb altres necessitats, tots ells no van a la concertada. Una raó fonamental, perquè si la concertada és adoctrina no vull dir aquesta paraula, però sí que té un ideari catòlic. I tot el món no casa en això, naturalment. Aleshores, fa que la pública, la gent que ve migrada i l'ampli escapes amb poc capacitat econòmicament, vagin a parar a la pública. Si la pública s'abandona, que és el que solen fer els governs conservadors, aleshores les aules es massifiquen. Aleshores baixa la qualitat. El pressupost per dur endavant un centre és menor. Ahir mateixa jo sentia a la televisió a una catedràtica, no sé quina matèria, de la facultat de la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid, que deia com es estaven abandonant de tal manera que no podien ni pagar quasi el professorat, que no podien tindre naturalment ràdios menudes, és a dir, que la qualitat disminuïa. I ella dia, i això és aplicable a tot el sistema públic. Què passa quan les nostres escoles, els nostres instituts, les nostres universitats perden qualitat? Que els pares i les mares, que tenen mínimament un poder adquisitiu, desvien els seus fills cap a les privades, cap al negoci de la privada. Amb això, la pública continua degradant-se. No? Tornant al tema...
Igualtat. Estaves parlant d'igualtat d'oportunitats?
L'igualtat d'oportunitats es perd quan no hi ha una escola pública que prepare per a una formació en un màxim grau de qualitats. I un sistema social sense una educació pública no pot ser mai igualitari, perquè l'escola concertada, la privada, acaba perpetuant allò de que qui té diners té capacitat a una educació superior. I que té capacitat per a una educació superior arriba també a llocs de poder superiors. Formen l'estrat social que en el futur governarà el país. I continuem perpetuant el sistema. Els pobres, una formació mitjana o deficient, i els rics, una major formació. Els rics continuaran accedint als àlits de poder i els pobres continuaran alimentant el gros d'aquests treballs menys retribuïts o menys valorats. No? Pel que respecta a la igualtat de gènere entre homes i dones, l'escola pública s'ha caracteritzat dins de la democràcia per establir aquesta relació d'igualtat. Les classes són compartides per xiquets i xiquetes i, en certa manera, el fet de que tinguin companys i companyes dels dos gèneres, de diverses procedències, de diverses llengües, de diversos credos, com passa, per exemple, ara a Ambra, o a moltes escoles de Ambra, perquè van els meus nets, o a moltes escoles de
sí, Pego, de la comarca,
o de la comarca en general, no? Fa que els amics siguin persones diferents de allò que tenen la seva família. Són xiquetes i són xiquets. Són musulmans o testimonis de Jehovà i ells o no professen una religió, professen el cristianisme, el catolicisme. Alguns parlen altres llengües de la seva procedència i si un parlen altre. Així apego naturalment el tema de castellà a valencià fa que els nostres fills tinguin consciència de la pluralitat lingüística, de la diglòsia, de la superioritat d'una llengua sobre les altres. Això ho mamen des de xicotets, des de la guarderia, no? Però és que en això jo crec que es basa el respecte a la pluralitat. Fa un moment el dia que aquelles idees que ens impregnen, que ens formen, que es conformen com a ésser humà des de la infantesa, són les que perduren i front a les quals, si no t'agraden, has de lluitar tota la teva vida i no te les lleves de damunt, de tan fort com el marquen. El marquen com el ferro roent de xicotet. El marquen per sempre, no? Doncs si aquestes són les idees que van a marcar-los a ells, naturalment tendirà a formar persones més obertes, perquè no és el mateix que el teu amic, per exemple, Jamal, t'hagi acompanyat des de la guarderia i que siga un xiquet que a la seva casa practiquen l'islam i que fan el ramadan, i a tu això pues, tot és natural, com que a ta casa pues, t'hagin fet prendre la primera comunió, és natural, pues, tindràs de tindre una simpatia cap a ells si no t'inculquen idees molt, molt contràries després. Ara bé, dit això, i dit la importància que té una escola pública, laica, plural, en igualtat de gènere, de qualitat, perquè et doni igualtat d'oportunitats, he de dir-te que les idees més importants provenen de la família, que allò que ens conforma prové de la societat en la qual vivim. Jo durant bueno, tota la meva vida, pràcticament gran part de la meva vida, 34 anys, he sigut professor de filosofia i d'ètica o educació per a la ciutadania i he tingut ocasió de constatar la diferència entre el que passa en l'aula i el que passa fora de l'aula. Dins de l'aula, com a professora d'ètica, tractaves de mostrar la importància d'una assumpció de valors democràtics, de respecte, de llibertat, de no racisme, de no intolerància als altres religions, etc, etc, no? És a dir, normes que possibiliten la convivència pacífica de la ciutadania. I dins de l'aula, els alumnes responen. I responen a alguns de bon cor o de voluntat pròpia o conscients o convençuts. Però molts d'ells responen perquè tu eres la professora que va avaluar-los. Mm-hmm. I aleshores entenen perfectament que una cosa és el discurs que han d'assumir dins l'aula i una altra és el que ells han assumit i assumixen a les seves cases i al carrer. I per tant, es donava aquesta dicotomia entre el que tu els ensenyaves com a moralment correcte o digne de seguir dins de l'aula i el que feien després. És a dir, que dins podien fer-te una defensa argumental en contra del racisme, però així al carrer i ser racistes amb el gitano del costat o amb el moro del costat o amb el jueu del costat, no? Per posar un cas. I aleshores, en això vull dir-te que no és prou l'aula, que descarregar tot el pes en l'aula és llevar-se una responsabilitat de damunt, que tota la societat educa. N'hi ha una dita que diu: per educar a una criatura necessitem a tota la tribu. No és prou la docència. Però perquè una criatura tira endavant, fa falta tota la tribu. I per tant, si la tribu no és democràtica, si la tribu és antifeminista, si la tribu és racista, la criatura anirà per ell. Perquè una cosa bàsica de, sobretot les criatures quan són menudes, és el voler acomodar-se, el no voler ser diferent del grup. Uh-huh. Les criatures, quan eres major, pot importar-te menys. Els humans som animals gregaris. Vivim, ens desenvolupem des d'un grup i des del grup volen que ens accepti, volen estar acceptats, no? Per tant, totes aquelles idees que fan que el grup ens margine, per molt que puguem pensar que són correctes, o no les expressarem, o les reservarem, uh-huh, o no actuarem segons elles, per por a l'exclusió. I una criatura és més sensible a això. I per tant, tu ja pots educar a la teva xiqueta, al teu xiquet, en uns valors, que si els valors dominants són uns altres, es guardarà molt, molt de manifestar-los, perquè voldrà ser admès per el grup social del qual forma part.
T'escolta i pense, sí, és que és així.
És que és complicat.
Sí, és complicat. Els equilibris...
És complicat.
I més quan vius en pobles que més o menys tot el món es coneix, no? I el que diran està ahí, i que pot ser la ciutat o... Sí, o sigui, gran o mitjana, et dona com certa... un cert anonimat, no? I pots desenvolupar-te d'una manera un poc més lliure, com estàvem comentant abans.
Sí, però
abans,
en
no?
un poble el que diran pesa molt, tots saben de tu, i has de ser
molt forta... I l'etiqueta sempre la tens ahí posada.
Sí, molt forta de conviccions o l'esquena molt ampla que dic jo i que t'importi poc l'opinió de la gent que no t'importa, que, en definitiva, qui opina d'una manera contrària a la teva manera de ser, pues, tampoc t'importa tant aquesta gent, no? I és més difícil, està clar.
Anem a fer un vot en l'entrevista i anem a per la segona part, la més creativa. Amb 13 anys guanyes un concurs literari i com a premi et donen una càmera fotogràfica. Sí. Tan jove i ja podem dir que despuntares amb dos de les teues passions a les que has dedicat i dediques molt de temps, no? D'una banda la fotografia, que no sé si actualment la tens doncs, més relegada a un segon o tercer plànol, i l'escriptura, que des del 96 aproximadament i fins a dia d'avui és la passió que més temps et furta, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes. Quin punt d'unió diries que tenen aquestes dos arts, la fotografia i l'escriptura?
Jo crec que les dues són creatives, però és que podia parlar també del punt de calça. Va haver un moment en la meva vida en què jo feia punt de calça, i feia, quan els meus fills eren menuts, i jo feia jerseis, perquè era una manera d'expressar la meva creativitat. El que és evident en mi, i no en mi, jo crec que en la immensa majoria de la població, de la gent que jo conec, és el desig de creativitat. Això és com natural a les persones. Desitgem crear, gaudim de la creació. Això no vol dir que siguis ni un Miró, ni una ukulele, ni una gran escritora, però gaudim de la creació. I això, tornem a l'educació, perquè és que va tot lligat. Adequadament orientat, pot donar lloc a persones més creatives. En un sistema educatiu, el que importa és l'acumulació de coneixements i repetició, i et dona poca llibertat a la imaginació, però la imaginació queda restringida. I la imaginació, en el sistema educatiu que vaig patir jo, i probablement en el que has patit tu i en el que continuem patint, queda molt relegada. Es fomenta molt la memòria, es fomenta molt la capacitat racional, però la imaginació i la creativitat es fomenta poc. Quan la imaginació és fonamental, i no per a ser novel·lista, per a ser científica, per a ser astronauta, per a tot, fa falta la imaginació. Doncs bé, als 13 anys era obvi que quan vaig guanyar aquell concurs, per a mi no va significar res. Vam anar un dia a classe i vam dir, heu de fer una redacció. I entrem ahir, parleu de no sé què. I dic, que xuplat, eh? I vaig parlar de no sé què. Va resultar premiat i em van regalar la càmera fotogràfica i això, per a mi va ser vist després, és graciós, perquè amb el temps jo trobaria en la fotografia un element de creativitat. Primer ho vaig trobar en el macramé, en la ceràmica, jugant, naturalment, en el punt de calça, jugant, però és que tot és el mateix. Després vaig trobar en la fotografia i durant anys va ser la meva passió, perquè això em permetia imaginar, escenificar escenes, moments, fer muntatges fotogràfics, i en definitiva em permetia a Sara jugar, que és el que faig. Després, quan vaig començar a trobar aquest mateix plaer, satisfacció, en el jugar amb les paraules, progressivament vaig anar arraconant la fotografia. Perquè és que no podem dedicar-nos a tots, no tenim a tot, no tenim temps per a tot, no? I quan pretens mínimament fer alguna cosa amb una certa qualitat, te n'adones que fa falta molt de temps. I aleshores has de elegir una cosa o altra, no? Però jo, en definitiva, crec que tot apunta al mateix, a la capacitat d'imaginar i al plaer de la creació. El plaer de la creació, que conduen tants fotògrafs i tants escriptors i tants persones creatives, no està en el resultat del que crees, sinó en el procés de la creació. I això és el que fa interessant el joc. El joc no està, no consisteix, el divertir-se, sí, quan guanyes, sí. No? Quan fas una obra, una novel·la i la premien, sí, gaudixes. Però l'autèntic gaudi està en el procés, quan jugues a les cartes o a la goma o quan estàs escrivint una novel·la. Ahí està el gaudi.
Sí, perquè has d'anar construint, no? I has de donar-li sentit i aquestes coses. Vas començar a escriure amb els viatges i els relats, també reflexions que plantejaves per a diversos programes de ràdio,
sí.
Que has fet al llarg de distintes temporades. Primer a Ràdio Lliure, amb aquell magazín setmanal Graffiti,
sí.
Després a Ràdio Pego, ja quan va ser municipal, amb Estirant el Fil, espais setmanals de cròniques de viatges, de textos de divulgació filosòfica, de contes, una escriptura que cada vegada entenem que t'ocupava més temps i que t'ocupa més temps. I com hem comentat a l'inici, el 2006 guanyes el Premi de Narrativa Blai Bellver amb Mira'm Amor, el primer guardó dels molts altres que vindran. Tinc així una relació de guardons. Premi Felipe Ramis de Narrativa Breu el 2011 amb Foc a la Llar, el Premi Soler i Estruc de Narrativa Curta el 2016 amb Vestida de Lluna, Accèssit Lliure de Narrativa de Dones el 2017 amb La Mar de Zahuira, Premi de Novel·la Carmelina Sánchez Cutillas el 2021 amb Aire, Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià el 2022 amb Argila i Calç. Eixe mateix any, el 2022, la Junta Territorial de l'ALC al País Valencià et concedeix la lletra Lila en reconeixement a la teua trajectòria cívica i literària, i el 2025 eixe Premi Isabel de Villena de Narrativa en Valencià per Gramàtica dels Girassols que presentes este dissabte a Pego. Però a banda dels guardons literaris, també hi ha altres novel·les no premiades que sí que han tingut èxit de lectures, com El Bes de l'Aigua, el 2010. La primera novel·la amb la que ens dones a conèixer també, no?, a Maria Cambrils, i que Pego és també, en certa manera, protagonista d'esta història. O el llibre de Tot el que tinc per ballar amb tu, del 2014. El 2018... es publica Ariadna Adormida i la tercera novel·la, La platja de Camus, entorn del problema de la veritat i el conflicte identitari de l'Argèlia colonial. A més, el 2019 publiques L'estra perlista i suposa que d'altres narracions, perquè has anat publicant ací
sí,
i allà.
Sí.
Ja ho has comentat, en certa manera, però aprofundeix en què t'aporta la literatura.
Ui, la literatura m'aporta molt. La literatura permet, no només com a escriptora, com a lectora sobretot, t'aporta, per resumir-ho, noves vides, però també t'aporta coneixement, t'aporta experiència estètica, t'aporta capacitat crítica, t'aporta desenvolupament de la imaginació, t'aporta una altra manera de viure. La literatura... jo crec que a mi m'ha conformat com a persona. La filosofia i la literatura per a mi són bàsicament els dos pilars fonamentals en els que es basa la meva concepció del món. Jo parlava des de la importància del recorregut històric de les idees i de l'anàlisi de les idees del moment actual, que és en part del que fa la filosofia. Però diguem-ne que això seria... ens desenvolupem en el món de les idees abstracte i general, mentre que la literatura aterra. La literatura agafa aquestes idees i les exemplifica en llocs, situacions, persones, personatges, problemes concrets, no? I per dir-ho d'alguna manera, en la literatura vegem la projecció, jo diria la paraula material de les idees. I en aquest sentit és importantíssima, perquè no només ens emmirallem en la literatura, ens veiem reflectits en ella, sinó que ens suggereix canvis de comportament, ens suggereix noves idees per aplicar-les a la teva vida. O sigui, és una dialèctica entre les idees i la realitat pràctica. Tu veus un personatge femení en el qual t'identifiques, que té un problema similar al teu, i tal personatge femení opta per una solució que per a tu era inimaginable, però la novel·la la veus simplificada i pots arribar a pensar, jo puc ser com ella, jo puc fer com ella, i pots donar un altre vot al pensament li segueix un altre pot, l'acció, perquè el pensament sempre guia l'acció. L'acció no és gratuïta, l'acció depèn d'un pensament. I aleshores passes del pensament a l'acció i la teva vida dona un vot important i acabes sent una altra persona de la que eres, la qual cosa ha sigut gràcies a que tu has llegit aquesta sèrie de novel·les, t'has identificat una sèrie de personatges que més o menys t'han orientat cap on tu vols anar. Les persones són molt poqueta cosa. O sigui, haguem de dependre de les nostres idees, de tot allò que genera la nostra capacitat mental, arribaríem molt propet, no arribaríem massa lluny. Jo sempre ho he dit, si hagués de descobrir jo, doncs no sé, el geocentrisme, l'heliocentrisme, que la Terra pega voltes, no sé si se m'haurà corregut en 70 anys que porto vivint, perquè atenta contra tot sentit comú, no? I qui diu això, diu tantes i tantes coses. Uh-huh. Tot allò que jo sé és perquè hi ha un saber previ a mi que m'ho anà dient. Però no només en el camp del coneixement científic, coneixement teòric, sinó també en el camp del coneixement pràctic, uh-huh, que és al qual devem la nostra vida, no? Per això és que jo no puc inventar tot, però sí que puc informar-me. I m'informe pues, llegint, bàsicament, o veient pel·lícules, naturalment, en el món cultural o en teatre. I en aquest sentit, jo crec que la literatura és importantíssima per a les nostres vides. Llegir ens fa lliure, diu un eslògan publicitari que està circulant per allà ara. I jo dic, no necessàriament, òbviament, però sí que és veritat que sense la lectura, sense el coneixement, no som lliures. Això està clar. I els meus alumnes es diuen, com pot triar un lliurement què menjar si no té davant una sèrie de menús i li diuen les capacitats de cadascun d'ells i entre aquests menús tria el que més li convé. Uh-huh. Si només n'hi ha un menú, on està la llibertat? Pues passa en tota mena de menús que ens rodegen en la vida. El menú sexual, el menú de dona, el menú de política, el menú geopolític, tots els menús, està ple de menús.
Està ple de menús, sí, és un bon exemple.
Que has de triar.
Sí, sí, sí. El passat 16 de febrer vas recollir a l'Ajuntament de València en el marc de la 43a edició dels Premis Literaris Ciutat de València el Premi Isabel de Villena de Narrativa en València per Gramàtica dels Girassols. Per a l'ocasió t'havies preparat un breu discurs que per protocol finalment no vas poder dur a terme. Este discurs versava sobre la importància de la paraula. Era, de fet, una defensa de la paraula. Per què consideres vital la paraula i també el seu ús?
És fonamental. Bueno, he de dir primer que res que no va estar gens bé allò que va fer l'Ajuntament de València en el seu protocol, perquè jo pensava que com a guanyadora del Premi de Narrativa en Valencià, en castellà estava deserta, i és el premi més ben dotat, pensava que em tocava a mi parlar en representació del millor dels companys o en nom propi. I em vaig arribar d'ahir, vaig arribar amb el discurs i em van dir que jo no havia de parlar, simplement de replegar el premi i tal. I dic, bueno. I després em vaig veure que pujava un altre dels guardonats, perquè era el de còmic, i va fer un discurs en nom de tots, quan jo no em sentia identificat en aquest discurs. Uh-huh. En fi, no vaig trobar massa democràtic. En fi, simplement. Per què defensem la paraula? Pues perquè crec que sense la paraula som bèsties. La paraula, deia Aristòtil, que era allò que ens diferenciava dels animals. Deia, nosaltres humans estem capacitats per viure en societats perquè nosaltres, la natura ens ha dotat de la paraula. I mitjançant la paraula podem expressar el que ens agrada el que no, el que és convenient i que no, el que ens pareix just i el que no, el que ens pareix moral i immoral, etcètera, etcètera. Vell i lleig, etcètera, etcètera, no? Aleshores, per això mateix, nosaltres som capaços de viure en societats organitzades en el que domina és la raó i no la força bruta o l'instint o la pulsió, no? La paraula continua sent fonamental perquè és allò que ens permet expressar les nostres diferències. Sense la paraula no podem discorrer, no podem discernir. El pensament és paraula. Pensament és llenguatge. I el nostre pensament, com diria Wittgenstein, arriba allà on arriba el nostre llenguatge. Aleshores, amb aquest llenguatge, amb aquesta paraula, podem arribar a acords, perquè, òbviament, les persones, els humans, no estarem mai d'acord, perquè cadascú som fruit d'una història personal, d'una geografia personal, d'unes circumstàncies psicològiques personals, i això ens porta a la gran família humana, que és múltiple i diversa. I quan partim d'una gran família múltiple i diversa, entenem fàcilment que les desavenències i les contradiccions entre ells estan servides. Uh-huh. I front a això només tenim dues alternatives. O l'ús de la violència o l'ús de la paraula. L'ús de la violència porta a l'autodestrucció, com veiem i com malauradament estem encaminant-nos cap ahir, o l'ús de la paraula porta a la convivència pacífica. Per això és que, per damunt de tot, hem de defendre la paraula. La paraula que ens fa persones. La paraula que ens humanitza. La paraula que ens fa lliures. La paraula que ens fa aptes per a viure en societat. Sense paraula no hi ha societat, com deia Aristòtil en La política.
Este dissabte, 18 d'abril, presentes Gramàtica dels Girassols a Pego, com he comentat. T'acompanyarà Lluna Pons Cambrils, la teua filla. Per què l'has escollida en esta ocasió? Per què juntes presenteu l'obra, no? No sé si té alguna cosa a veure amb el fet que Gramàtica dels Girassols té com a tema fonamental el nucli familiar i com els efectes que generem al seu sí són importantíssims per abordar la vida de manera que ens doni, com deies, una vida bona.
Mira, et dones en el clau. Gramàtica de Girassols, en realitat, aquest títol, ja ho explicarem, és una gramàtica, és una metàfora, no? Els girassols seríem nosaltres, els humans, sempre sotmesos a tantíssimes circumstàncies, sempre girant d'una certa manera determinista, emparats per la llum del sol i front a la qual fa falta voluntat, no? I una gramàtica dels afectes. Una gramàtica de fins a quin punt els afectes, el món de les emocions, que és allò que ens capacita per a una vida bona, també és allò que les emocions formen part de la nostra naturalesa com un mecanisme de supervivència. Estem dotats de la ira, de l'amor, de la gelosia, etcètera, etcètera, com a mecanismes de defensa per a poder sobreviure. Quan jo tinc por és perquè veig un gran perill que ve sobre mi, i aleshores fuig. Si no tinguera por, el perill s'abatria sobre mi i em destruiria, no? La gelosia té a veure amb la por a perdre un determinat afecte o privilegi. Tots els sentiments, totes les emocions tenen la seva raó i totes ens encaminen. Si apel·lem evolutivament a l'origen de l'espècie, ens acamina la supervivència. Però amb el pas de les societats i del temps, aquestes emocions que ens feien éssers aptes per a sobreviure, i de fet hem sobreviscut davant d'altres animals, d'altres espècies animals, hem sobreviscut, hem poblat la Terra, l'hem dominada, no? De fet, l'hem dominada. Però sembla que amb el pas del canvi social, aquestes emocions que ens feien aptes per a sobreviure, són autodestructives. Per exemple, un amor tremendament possessiu, una gelosia desbordada, una por irracional, una enveja desmesurada. Tot això forma part dels elements que t'autodestrueixen a tu mateixa. No venen de fora, venen de tu mateixa, no? D'ahir la conveniència d'una bona educació emocional. Durant la meva etapa de professora, també vaig donar classe de filosofia, de psicologia, volia dir, i els darrers anys, quan hi ha allò de la intel·ligència emocional, que ho sabíem, però no teníem una paraula. Sabíem que estava ahí, però no teníem una paraula. D'ahí la importància del llenguatge, la importància d'aprendre dels que altres han après. Jo vaig aprendre allò de la intel·ligència emocional, recordo aquell llibret en què ho explicava tot, i vaig dedicar els darrers 10 anys de la meva tasca docent com a professora de psicologia a explicar això de les emocions. I com el simple fet de saber que una emoció tu la pots controlar fa que la controles. Uh-huh. Pensar que la ira el somet, el desborda, pot més que tu, és exterior a tu, el fa esclava seva, fa que tu siguis esclava de la ira. Quan comprens que la ira té una determinada, una determinada causa, origen, i que tu tens la capacitat de fer que la ira el servisca en el teu benefici, utilitzant-la en benefici teu, perquè la ira, per exemple, és beneficiosa. No, no posseïm la ira, diríem sempre que sí a tot, ens sometríem i no, no rebel·laríem contra res. Té un element molt positiu, però té elements molt negatius. Si tu eres capaç de diferenciar entre la ira que el beneficia i la ira que el perjudica, tu tens control, i només pensar-ho fa que tingues control. Doncs bé, en aquesta novel·la vaig per ell. És una gramàtica dels afectes en el nucli més important per a la formació de les persones, que és la família. És una novel·la molt familiar, dia i lluna, i jo dic, perquè ella no l'havia llegit a la novel·la, perquè aquesta novel·la la van llegir només del jurat, no me l'havia llegit a Joan abans. Hi ha novel·les que jo dono a llegir molt i aquesta va ser d'aquesta manera, no? I li vaig dir, Lluna, com que la novel·la és molt familiar, llis-la i mira si t'agradaria presentar-la. I la vaig dir, clar que m'agradaria presentar-la. I això per a mi és importantíssim, perquè no és la meva filla, és la meva filla que és una dona, jo que sóc una abuela i sóc una dona, i sóc mare i sóc una dona, i és una dona i una altra dona de dues generacions que parlarem d'alguna cosa que ens afecta a les dues. Trata un poc d'eixir-te'n fora, com faig jo a la novel·la. Jo me n'eix fora i des de fora mire què passa dins, no? I quan tu mires en ulls de fora, veus més clar el que passa dins, no? I per això, no de baix, Lluna va acceptar presentar la novel·la i jo l'estic tremendament agraïda.
Doncs sabrem quin és aquest binomi el dissabte a la vesprada a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. Elvira, com d'importants són per autores com tu que han triat la llengua pròpia, aquella que t'identifica però que és minoritària, les trobades literàries i els clubs de lectura que tant han crescut últimament?
És importantíssim. Nosaltres, les escriptores valencianes en valencià, i també els escriptors homes, naturalment, tenim un cercle molt reduït de lectors. L'índex de lectura al País Valencià és molt baix, molt baix, i damunt de lectura en valencià, tremendament més baix, no? Jo crec que amb els clubs de lectura hem donat un pas endavant. Ara mateix som moltíssims els escriptors i les escriptores que ho fem en valencià. I ho fem en valencià, naturalment, en rigor, en qualitat, equiparable a qualsevol altra literatura, a qualsevol altra llengua. Però és que també tenim molta producció i estem passejant molt el terreny. Estem fent presentacions, estem acudint a... Bueno, mitjans públics, exceptuant les ràdios locals, no tenim accés. Perquè jo, per exemple, a Punt no he tingut accés. Una volta o dos he anat en algun programa. És tremendo, 20 anys que porto, diguem-ne, en aquesta
faceta,
carrera, en aquesta faceta, doncs que no s'ha ja tingut a bé convidar-me a la ràdio pública, que paguem entre tots, no? Això és curiós, quan sí que ha convidat altres escriptors en castellà, per exemple. Bé, els clubs de lectura, que han proliferat moltíssim els últims anys, ens han obert una porta. En molts clubs de lectura que he anat per primera volta, la meva obra era la primera que llegien en valencià. I els usuaris, majoritàriament dones i majors, mostraven la seva reticència a llegir en valencià perquè no estaven acostumades, són valencianoparlants, però la formació ha sigut en castellà i els llibres que llegeixen són en castellà, no? I mostraven la reticència. I com, després de alguns autors i autores, com jo mateixa, i molts altres companys i companyes, han llegit un, dos, tres, fins al punt de que ara mateix, 10 anys després d'aquest boom de club de lectura, diuen que no els importa llegir en valencià. I van alternant. I ho sé només per la meva experiència pròpia, sinó també per gent que coordina el club de lectura, que m'han dit que el fenomen s'ha donat, que progressivament, de ser un 90% en castellà, un 10% en valencià, ha passat a ser un 50% en valencià i 50 en castellà, i de vegades un 70 en valencià i 30 en castellà. O sigui, que jo crec que s'està fent una tasca important d'expansió de la llengua i de i de creació de lectors. El que passa és que tot és tan lent, malgrat tot, és tan minoritari que costa molt, no? I, per tant, estem en un moment, en una situació en què la llengua perilla, efectivament perilla, i només podrà salvar-se en la mesura que els parlants, perquè és la nostra llengua materna, i els parlants, perquè conscientment l'han assumida com a segona llengua, la fem, l'utilitzem.
I la normalitzem. Elvira Cambrils Miralles ha estat guardonada amb el Premi Jodona el 2016 i amb el Donatge de Màtria el 2020, reconeixent la tasca cívica per la igualtat entre homes i dones. De segur que eres referent per a moltes joves que t'han tingut com a professora o que t'han llegit, però quins són els teus referents, Elvira?
Ui...
Aixina, dos o tres, encara que siga.
Referents filosòfics, literaris...
Bueno, referents com a...
Jo tinc un vast món de referències. Uh-huh. Jo ja t'ho diria, des de la Diòtima o l'Aspàsia de Milet, parlant de filòsofes, a la Simone Weil, a la Hannah Arendt, jo tinc a Simone de Beauvoir, jo tinc una sèrie de referències filosòfiques en clau femenina. La Fina Virulés ara mateix, la Marina Garcés ara mateix, filòsofes que estan en actiu ara, són per a mi referents, de les quals continuo formant-me ara mateix. Sempre estem formant-nos. En el camp de la política, doncs també tinc referents, més que materialitzats en persones concretes, en idees, ideologies. La ideologia sempre és una vena per a mirar el món, però també pot ser una finestra per a mirar el món, no? I tenen consciència de que la ideologia el pot tancar els ulls i llevant-li aquesta persiana, la ideologia, el punt de vista, les idees, el conjunt d'idees. I ahir també tinc molts referents d'ideologies, no? Des del punt de vista literari, doncs, en són moltes també. Estic parlant de dones. I ara mateix, dins del meu cànon d'escriptores que seguix, que m'agraden, que voldria escriure com elles, que doncs, n'hi ha moltes, des de l'Elisabeth Strauss, de la mateixa Maggie O'Farrell, que ara està tan de moda perquè la novel·la Hammer l'ha portat al cine, no sé, Fàtima Mernissi, una escriptora sociòloga marroquina ja morta, no sé, en tinc moltes.
Un grapat.
En tinc un grapat de dones que les admire, les llisc, l'Aires Murdoch, que era professora de filosofia, alumna de Wittgenstein, i la vaig descobrir fa no res. Que crida l'atenció és com ho descobris tan tard.
Ja, pues, és veritat.
Ahí està el tema. I dic, jo una abuela ja estic descobrint ara. O sigui, m'he descobert este món quan tenia 30 anys. Però, ara...
però igual també perquè eres més conscient o perquè saps on buscar, no? O no sé, que també hi ha moments de la vida que et permeten anar a veure on fins ara no ho has fet.
Exactament, exactament.
Això també és
també
interessant.
També disposes de més temps, el fet de no treballar, és que, clar, el treball, vull que no...
Absorbis molt.
Absorbis moltíssim, no? Jo quan treballava no tenia altres que tinc des que em vaig jubilar se'm va obrir el món de dona lliure, per fi, el que aspirava tota la vida.
Elvira, per últim, què penses d'iniciatives com les Sorts Púrpures?
Bé, jo crec que és una manera de buscar, trobar i donar a conèixer referents, dels quals tu parlaves. Sense referents no som res, perquè sempre copiem models de conducta. I les Sols Púrpures tracta precisament de dir aquestes dones han pres camins poc habituals, afortunadament, cada vegada majoritaris, i n'hi ha un fum de dones, doncs potser no som tan notòries perquè no has fet una novel·la o perquè no són catedràtiques o perquè són científiques, però són un referent per a la seva família, són un referent doncs, com a model de família democràtica o com a prototip de dona que és capaç d'implicar-se en tasques socials, humanitàries, com en Càritas o en qualsevol altra cosa, i aquestes dones són importants. Jo crec que haurien de passar totes per les Sols Púrpures.
I ja per a tancar, si vols dir alguna cosa que tingués interès en compartir amb nosaltres, micro oberta.
Bé, no sé, tu ja saps que jo soc xerradora i xerrar m'agrada, i el que voldria dir és que la ràdio de Pego és la que em va donar l'oportunitat també de poder expressar quan parlem de tasques creatives, crec que la ràdio és una d'aquestes tasques creatives que són il·lusionants, que posen en joc la imaginació, que posen en joc valors com la compartir, la solidaritat, formar poble, i em pareix fonamental. Em pareixia fonamental ja des de que vam fer aquella ràdio lliure, després la ràdio municipal, i continua semblant-me important. I, per tant, el meu agraïment a totes aquestes persones, que ara mateix són tres dones meravelloses, que estan així com a exemple del que és una ràdio municipal de qualitat i com a exemple del que hem i podem fer les dones. La meva gratitud a la Ràdio Pego sempre.
Gratitud a tu per haver-nos fet reflexionar amb qüestions tan interessants i tan del dia a dia, però que de vegades ens hem d'asseure, no? a escoltar o a llegir per a poder ampliar aquesta mirada, no? que normalment tenim. I escoltar Elvira sempre és interessant, escoltar-te.
Jo conversar amb tu
moltes gràcies.
És molt interessant, Sara. Tu saps que més enllà de la teva capacitat professional i l'admiració, hi ha una estima molt personal. Gràcies.
Gràcies a tu. Fins a la propera. Adéu.
Adéu.